Bona tarda a tothom. Un grup d'amics de Maria Luz Uribe i de Fernando Crán ens consideràvem en deute amb la Maria Luz. I per això aquesta tarda ens hem reunit aquí i vostès no assistiran a un homenatge, no sentiran vostès paraules producte de la cortesia o de la diplomàcia. Avui sentirem paraules d'amistat i de fraternal amistat, perquè Maria Luz Uribe, des de la profunditat dels seus ulls negres, ens va transmetre serenitat, amor a la vida, tendresa i fidelitat a les seves idees. Ella va ser una sitgetana amb accent araucà. La primera persona que glossarà la figura de Maria Luz Uribe és prou coneguda per tots els sitgetans. Ella va escriure un magnífic article al Nostre Eco i també a La Vanguardia, on recordava la seva experiència personal participant a un taller literari de la mà del conegut escriptor xilè José Donoso. Permetin que digui que sobren totes les paraules per presentar-los a la Vinyet Panyella.
Una palabra muere cuando se dice, dicen algunos. Yo digo que solo comienza a vivir entonces. En més d'una ocasió, m'he valgut d'Emily Dickinson per recordar Maria de la Luz Uribe al llarg de tots aquests anys d'amistat personal i literària, per intentar fer perdurable la permanència del record, d'allò que resta en l'essència de les coses, i també per la percepció del misteri i del sentit de la vida i de la mort, tan omnipresent, motivació poètica de Dickinson i que Maria de la Luz havia descrit i traduït tan bé. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Esta muerte que nos acompaña de la mañana a la noche, insomne, sorda, como un vicio absurdo. Tus ojos serán una palabra vana, un grito acallado, un silencio. M'he ajudat també de Cesare Pavese, que a l'altra banda constitueix una important fita del paisatge literari on habitava Maria de la Luz, juntament amb altres, com Pablo Neruda, com a espai d'origen i de fons. Quan el 1981 Maria de la Luz retornà a Pavese de Sitges estant, escrivia a l'epíleg del seu assaig que s'hi havia atensat per trobar-hi ese rostro suyo, absoluto, misterioso y secreto, que él quiso comunicar. Y una mica més enllà confessava: he rozado aquello esencial y huidizo, que estando enraizado en una historia y en una cultura determinadas, es sin embargo condición universal, mito. Todo esto forma ahora parte de mí, como es parte de todos los que leen sus libros. De la veu i la paraula, conjuntament, de Maria de la Luz Uribe, brolla una doble creativitat. La seva vinculació al fet teatral la va convertir en una experta coneixedora del valor de la veu com a recurs, com a eina de creació i com a vehicle de comunicació. Sentir-la parlar, escoltar-la llegir i sobretot recitar, ens feia esdevenir espectadors en una festa dels sentits de la percepció i de la imaginació a través d'un camí de veu avellotada, greu i serena. Maria de la Luz ens ha deixat el record de la musicalitat tan pròpia de la veu i el llegat dels contes, dels assaigs, de la paraula poètica, perquè la poesia, tal com havíem convingut plegades un vespre com ara el d'avui, és un esforç de condensació àrdua i solitària de la riquesa de l'univers de les idees, dels sentiments i les paraules amb la voluntat d'atorgar-los comunicabilitat. Gràcies, Maria de la Luz, per haver-nos atorgat el teu llegat humà, intel·lectual i poètic, que fa que avui, més enllà de tots els exilis terrenals, no ens sentim totalment sols.
Ella no ha pogut estar amb nosaltres, però Anna Barrachina, des del Tívoli de la Cubana, vol estar present aquí a través del miracle del vídeo.
Una de les coses que vaig aprendre realment a la Maria de la Luz és estimar el teatre. Però estimar el teatre no d'una forma molt maca, sinó de ser mestra meva i com tots els alumnes que han tingut, jo penso que opinen igual que jo, fer teatre amb la Maria de la Luz. I ella t'ho deia, fer teatre no és fer teatre, és jugar.
Gran amic de la Maria Luz i del Fernando, ambaixador cultural itinerant de Xile, nomenat pel president Patricio Aylwin i ratificat per l'actual president Eduardo Frei, com reconeixement per la seva activitat artística desenvolupada a l'exterior. És un guitarrista xilè que es diu Eulogio Dávalos i que avui, al llarg d'aquest acte de recordant a Maria Luz, ens interpretarà diverses peces. La primera és Tonada sin retorno i és obra d'Eulogio Dávalos.
Potser el millor homenatge, o si més no l'homenatge més breu que puc fer en aquest moment, més concís a Maria de la Luz Uribe, seria rellegir el poema que vaig escriure el vespre de la seva mort. Era un vespre en què tornava de Barcelona molt impressionat per la lectura del diari, per la lectura dels incendis dels nostres boscos, per la visió de les imatges de la guerra de Ruanda. Jo en aquell moment pensava que Maria de la Luz anava millorant, no m'esperava la notícia de la seva mort, i em va colpir extraordinàriament. D'aquest aiguabarreig de dolors diversos va sortir aquest poema. En aquest estiu de foc, de pètals marcits, de cendres terrats, de llavis ressecs, de cel transparents, de terres cremades, has marxat. En aquest estiu de mort, de nens afamats, de còlera i trets, de rius amb cadàvers, de pobles vençuts, de mil crueltats, has marxat. I de cop, tot aquest dolor pels camps cremats, pels morts llunyans, pels orfes famolencs, pels pous sense aigua, per la por dels vençuts, t'ha fet un lloc. El nostre cor s'ha encongit des dels grans paisatges erms fins al teu llit de l'hospital, des dels èxodes massius fins a la teva mort callada, des dels grans aeroplans fins al vas d'aigua de prop teu. Pensàvem que tornaves lentament a la salut, i ens obríem el dolor del món sense saber del tot el teu dolor proper fins que has marxat. Tu, però, que ja vas deixar fa temps el teu país cap a l'exili, que ja saps com guanyar els cors i fer un triomf de la derrota, que ja saps com estimar les terres noves que t'acullen, Maria de la Luz, en aquest exili d'ara repeteixen la proesa i vens altra vegada la distància i la tristesa. Que així sigui.
Hem pogut comprovar que el món del teatre era una de les grans passions de la Maria de la Luz. Ella va concentrar tota la seva energia en les tasques d'organització del Festival Internacional de Teatre de Sitges, abocant-s'hi i col·laborant amb fervor i passió amb el seu director, el professor universitari prestigiós home de teatre, Ricard Salvat, a qui tinc l'honor de demanar-li la seva presència.
Jo vaig tenir la sort de conèixer-la, abans de conèixer-la possiblement, per gràcies a Mònica Echeverría i a Fernando Castillo, en aquell moment rector de la Universitat Catòlica, i em van parlar molt d'ella. Qui em diria que, quan després vindria la gran ensorrada, la podria conèixer? I em van parlar d'ella arrel de les seves activitats teatrals. Ells volien que jo en aquell moment anés a treballar a Santiago de Xile i pràcticament hi hagués anat, si no hagués passat el que va passar. Aleshores, quan la vaig conèixer, ja tenia la impressió que l'havia tractat. Perquè, clar, hi ha molts amics comuns, ara parlàvem amb la gran pintora Rosa Bruch, i se sorprenia de la quantitat de gent que conec o que estimo de Xile, no? Aleshores, ella i Fernando van ser com dos presències ja com retrobades, més que trobades. I de seguida vaig demanar-li, clar, per mi, la Maria de la Luz i per tots nosaltres era una mica mítica, en la mesura en què ella havia col·laborat, entre altres coses, en una de les millors. Jo crec que possiblement, a mi mai no m'agrada dir una cosa és la millor, em sembla que és una cosa molt tercermundista, però difícilment deu existir una versió més vella de Shakespeare que la que va fer Neruda de Romeu i Julieta o de Romeu i Julieta. I jo sé, i ho sé per Mònica i ho sé per molta gent, que el treball de Maria de la Luz no va ser una simple col·laboració, sinó que va ser una col·laboració estretíssima i absolutament determinant en la qualitat última d'aquesta traducció. Després ella, com a persona del món del teatre, pels tots els que fem història del teatre, doncs ha estat un element clau en la mesura en què, gràcies, crec, en el senyor Teixidor, es va poder recuperar, i ara ens ho ha recordat Pedro Palacios en aquest escrit que ha publicat, el seu llibre La comèdia de l'art. El seu llibre La comèdia de l'art és un manual excel·lent, absolutament pedagògic. Clar, aquest món de tracte continuat amb els nens li havia donat una cosa que es té o no es té, però que si es té i es potencia pot arribar a ser molt important, que saber explicar clarament un pensament i una època de la història. Jo només els diré que he donat en els meus cursos sempre com a llibre de text aquest moment de la història de l'art, que és potser l'essència de l'art del teatre en la mesura en què és un teatre que es fa cada dia sense text, que s'improvisa pràcticament. Tinc un record emocionat, va ser una cosa terrible quan em vaig assabentar de la seva mort. Crec que vàrem perdre una gran amiga, vàrem perdre una intel·lectual de primera i sobretot una persona que els hi diré, no sé si ho sabré dir massa bé, però vestia tots els ambients, donava un toc d'elegància a tots els ambients i en totes les activitats per les quals passava. I bé, trobo que és molt maco recordar-la i agraeixo als organitzadors que m'hagin deixat parlar. Moltes gràcies.
...1973, 11 de setembre... aquell dia es trencava un somni i una esperança. Els anys de la Unitat Popular del president Salvador Allende acabaven sota les botes del dictador Pinochet. Arriba l'hora, dura hora, de l'exili. I ella, que avui està amb nosaltres, Roser Bru, pintora catalana que havia fet el viatge d'anada, refugiada a Xile, després de la Guerra Civil Espanyola, va ser la culpable, entre cometes, que Maria de la Luz i que Fernando pensessin que Sitges és bona terra d'acolliment. I aquí els vam rebre amb els braços oberts de la solidaritat. Roser Bru, amiga personal i alma sensible, ha volgut expressar aquesta nit el testimoni de la seva fraternal unió amb Maria de la Luz. Per favor.
Un pensa, es pot viure sense una pàtria? I em fa l'efecte que no. Jo crec que el que hem fet és que tenim dos països i amb aquests dos països hem pogut mantenir les dues coses bones i pensar en el Fernando, els seus fills, la Maria de la Luz, era no tan sol una sola persona ella, era ella i el Fernando, era ella i eren cinc més, eren cinc. Era una cosa meravellosa i per això, com que ella estimava els altres, també els altres la podien estimar amb ella. Jo crec que va entendre molt el que era Catalunya i jo que sóc la catalana de Xile, podria dir, segons ells, és a causa meva que van venir aquí. Jo sempre anava parlant d'aquesta Catalunya, que jo era de l'època de la República, de l'Institut Escola, del parc on el Cesc, que és per aquí, també era company meu, i són coses que ens fonamenten i que no s'acaben mai. La Maria de la Luz és sempre una xilena que va anar a l'escola a Xile i això no s'oblida, i és també una catalana.
El proper orador és crític d'art, és un intel·lectual rigorós i de prestigi que avui, entre altres moltes tasca s'està tirant endavant, la gran aventura del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Ell va tenir una relació molt directa amb Maria de la Luz. Jo els hi presento el bon amic Daniel Giralt Miracle.
Una de les fotografies més boniques que conservo de la Maria Luz és precisament la dels membres del jurat dels Premis Apeles Mestres d'enguany. Era una fotografia on estava radiant, ulls brillants, ganes de viure i tota aquella intensitat que era capaç d'infondre els que l'acompanyàvem. Poc ens pensàvem que potser era el darrer jurat que compartiríem amb ella després de 10 anys de fer-ho. Fa bastants anys, més de 10, Destino, amb aquesta capacitat d'aventura, Destino Edicions, amb aquesta capacitat d'aventura que els caracteritza, va decidir crear el Premi Apeles Mestres de Literatura Infantil Il·lustrada. Va triar com a jurats una sèrie de lletres ferits o dibuix ferits, com pot ser la Mercè Llimona, en Cesc, l'Anna Maria Matute, altres representants de la família Teixidor i jo mateix. Es van anar succeint els premis, es va produir una baixa de l'Anna Maria Matute i vàrem coincidir amb que la persona més idònia per desenvolupar aquest paper i actuar de jurat en les característiques específiques d'aquest premi que es dona la mateixa nit del Nadal era ni més ni menys que la Maria Luz Uribe. La raó era molt clara. S'havia produït un premi 1982 excepcional, fora de sèrie, que era la senyoreta Amèlia. Text de Maria Luz Uribe i il·lustracions, com no, de Fernando Crán. Jo crec que en les moltes coses que heu fet junts, família, convivència, aventura de la vida, queda també un referent excepcional d'un dels llibres que cavalga més bé, on s'harmonitzen i encavallen d'una forma profunda l'art d'en Fernando, dominant el dibuix, en un vessant del dibuix que no és el de la nostra tradició dibuixística, sinó un dibuix de volada internacional i de gran profunditat psicològica. Va ser una alenada d'aire nou i va jugar un paper excepcional que és molt difícil en aquest tipus de premi. Es diu Premi de Literatura Infantil Il·lustrada. El vessant literari i el vessant il·lustratiu han de ser complementats i tots putinegem una mica o interferim una mica en el territori dels altres. I quan s'ha d'anomenar un substitut, ens rumiem molt perquè el de la lletra no es mengi la imatge o el de la imatge no es mengi el de la lletra. I penso, quan ho reflexiono, que en el fons la Maria Luz se n'ha anat com els personatges de la senyora Amèlia. 85 ocells, una estora de fulles, i se n'ha anat. I tots aquells que van jugar amb ella, van tractar amb ella, van viure amb ella, la segueixen esperant. No endebades, els membres del jurat d'Apeles Mestres hem demanat a Edicions Destino que el substitut de la Maria Luz Uribe com a membre d'aquest jurat Apeles Mestres sigui l'amic Fernando Crán, en memòria d'ell.
L'última intervenció correspon a una persona que és autor del fuet de les 100 cues, entre altres obres, un llibre que en Joan Brossa va escriure amb en Fernando Crán i que porta com dedicatòria molt simple a Maria de la Luz Uribe. Els textos són de Joan Brossa, que avui tenim l'honor de rebre'l a aquesta tribuna. Per favor.
Jo he vingut aquí molt il·lusionat que m'hagi convidat i sobretot per poder testimoniar la meva admiració que tinc pel Fernando Crán, el gran poeta, crec que és un gran poeta, i després per la seva companya, que realment col·laboraven perfectament, un matrimoni ideal. Però jo m'imagino que estem aquí vivint una historieta del Crán. Estem vivint un xou d'aquests que fa el Crán. Jo m'imagino que arribaria a Sitges, tots vosaltres assistiríeu a l'acte, la gent parlaria, però que després sortiria el Fernando Crán i faria com les seves historietes, obriria una porta i sortiria la Maria de Luz Uribe. Que estaria molt bé. Perquè realment abocar el Fernando Crán i no abocar-la amb ella és fer una injustícia. O sigui que m'agradaria molt que la teva historieta aquesta fos així com dic jo. Obrissis una porta i pam, sortís. O sigui que encara que no sigui així, per mi ho és. I ella per mi està aquí. Gracias.
Els amics i amigues que hem ordenat aquest acte, perquè ens hem limitat a ordenar aquest acte, i vull citar molt especialment, encara que ells no voldran que el citi, la Maria Saborit i l'Antoni Sella, doncs no sabíem com acabar, com entrar a la recta final. I la Maria de Luz ens va donar un cop de mà. Ella va dedicar moltíssima atenció i va treballar molt intensament amb la formació artística dels nens i nenes. Per ella era un repte. Per ells, pels nanos, va fer tendres cançons que fins i tot interpretava personalment amb l'ajuda del Fernando com recitador. Eren actuacions modestes a petits pobles de Xile o entre les comunitats d'exiliats a Suècia o a Espanya. Hem volgut recuperar una gravació d'una cantant, d'una popular cantant del folclore xilè, Charo Cofre, que interpreta una cançó del llibre Cuenta que te cuento.
Esta era una vez una señorita con sombrero blanco y muchos botones. Y esta señorita, tan aseñorada, nunca se reía y siempre lloraba.
Fernando, has pasado ya el apuro que querías pasar. Te hemos dedicado a ti y a tus hijos estos momentos de recuerdo. Yo quiero acabar con una frase personal a ti y a tu familia, y que seguramente María Luz hubiera entendido muy bien, con esa fina ironía que le caracterizaba. Si no fuera porque lo más execrable que hay en la vida es el fascismo y la pérdida de las libertades, yo me atrevería a darle gracias al general Pinochet, porque por la oscuridad y por su ceguera nos dio a conocer a María de la Luz. Muchas gracias.